Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El president de la Generalitat, Salvador Illa, presenta a partir d'aquesta hora el Pla de Barris. És un dels grans projectes de la seva legislatura i veu de l'essència del que va impulsar el tripartit, liderat per Pasqual Maragall. L'objectiu és fer front als dèficits estructurals de les àrees més vulnerables de Catalunya. La DGAIA anuncia un tomb i prioritzarà l'entorn familiar abans que l'ingrés en un centre en el cas de menors en risc. És una de les conclusions de la primera reunió entre el Departament de Drets Socials i 7 entitats, entre les quals hi ha la taula del tercer sector. La trobada s'ha accelerat després de l'escàndol del cas de pederàstia amb una nena de 12 anys que estava sota l'empara de la Generalitat. Xavier Trias compareix a la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats sobre l'Operació Catalunya i exigeix que li demanin perdó als qui van orquestrar la campanya de desprestigi contra ell. En concret, apunta l'exministre Jorge Fernández Díaz. L'exalcalde de Barcelona ha denunciat la indefensió que va sentir i no descarta tornar a presentar una querella. Per primera vegada a tot l'Estat, un fiscal escolta la denúncia d'una víctima de tortures franquistes. La independentista Blanca Serra ha ratificat la denúncia per lesa humanitat aquest matí, després de presentar 4 episodis de tortures a ella i a la seva germana, ja morta, a la comissaria de la Via Laietana de Barcelona. La Comissió Europea torna a millorar les previsions econòmiques per a Espanya, pronostica que aquest any creixerà un 2,6%, 3 dècimes més que les anteriors estimacions. És l'economia de l'eurozona que tindrà el millor comportament. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, diu que deixarà entrar menjar a Gaza per raons diplomàtiques i pràctiques. Israel posarà fi a 11 setmanes de bloqueig humanitari a la franja, però de manera temporal. Avui ha matat més de 20 palestins en nous bombardejos. Clam dels pobles petits per rebaixar la càrrega burocràtica que se'ls exigeix per optar algunes subvencions, sobretot les europees. Es queixen que no tenen personal per dedicar-s'hi i que, a vegades, es veuen obligats a avançar grans quantitats de diners sense saber si se'ls concedirà l'ajuda. Compte enrere per la 44a edició de l'Aplec del Cargol de Lleida. Aquest vespre es fa el pregó, que engega una setmana plena d'activitats fins divendres, quan arriba el plat fort de la festa, amb una celebració que durarà fins diumenge i que aplegarà 121 penyes i gairebé 17.000 collistes. Els esports.
Jornada de celebracions per partida doble i a Can Barça amb els títols de Lliga aconseguits pels equips masculí i femení de futbol. Tots dos van rebre ahir els trofeus de campions. L'equip masculí Montjuïc, després de perdre davant el Villarreal, i el femení, el Johan Cruyff, després de golejar l'Atlètic Club. Després de l'ensopegada d'ahir a Pamplona, l'Espanyol ha tornat aquest migdia a la feina per començar a preparar el transcendental partit del cap de setmana davant les Palmes, en què necessita guanyar per certificar la permanència o bé que el Leganés punxi.
I el temps tarda amb sol i nuvolades a la costa, però arribarà un front de tempestes per les comarques de Lleida, l'interior de les Terres de l'Ebre i el Pirineu, que poden ser, atenció, intenses i anar acompanyades de calamarsa i pedra. La temperatura es mantindrà a la banda alta. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Inici de setmana laboral i el govern de la Generalitat, que ha decidit concentrar totes les mirades informatives en un altre dels projectes estrella del mandat de Salvador Illa. A aquesta hora, el president presenta el Pla de Barris i Viles per als pròxims 5 anys. Per fer-ho, ha anat a Vilanova i la Geltrú, acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i d'una representació d'alcaldes del país. Es tracta d'un pla dotat amb una xifra total que coneixerem de seguida i que permetrà que els ajuntaments puguin demanar subvencions per promoure la rehabilitació integral d'aquells barris i aquelles àrees urbanes que necessiten més transformació i vetllar per la millora dels serveis sociocomunitaris o, per exemple, també mesures ambientals. Per tant, de seguida sentirem la lletra petita en boca boca del mateix president Illa. Tenim els pantans de les conques internes que ja freguen el 80% de la capacitat, un nivell que no vèiem, que no teníem des de fa gairebé 4 anys. Les pluges de les últimes setmanes han situat l'embassament de la Baells amb un 98 de reserves, Foix el 99 i Susqueda ja arriba al 80. El pantà de Sau està al 69% de capacitat i Darnius-Boadella arriba al 75. Més novetats sobre la Direcció General d'Atenció a la Infància, accelerades arran de l'escàndol de la xarxa de pornografia infantil amb una nena de 12 anys sota l'empara de la DGAIA. El Departament de Drets Socials considera que cal un gir de 180 graus en el seu funcionament i que abans d'ingressar en un centre de menors s'haurà de prioritzar que es puguin mantenir en l'entorn familiar. A partir de 2:15, entre d'altres coses, us explicarem com s'ho han fet els jutjats de Reus i Tarragona per aconseguir reduir l'ajornament dels judicis, que fins fa no res passava cada 2 per 3, amb tot el que això comporta, una mesura que ara es podia estendre a tota la demarcació, i celebrarem els 50 anys de l'aprovació de la creació de la denominació d'origen Empordà, que plega actualment una 50ena de cellers. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Aurora Guindon, Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
De seguida anirem a Vilanova i la Geltrú quan comenci aquest acte de presentació del Pla de Barris. Ara ens quedem a Barcelona, on la DGAIA farà un cop de timó i prioritzarà l'entorn familiar abans que l'ingrés en un centre, en el cas de menors en risc. Aquesta és una de les conclusions de la primera reunió del Departament de Drets Socials amb 7 entitats, entre les quals la taula del tercer sector, per reformar la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància. La trobada s'ha accelerat després de l'escàndol de la xarxa de pederastes que agredien sexualment una nena de 12 anys, que estava sota l'empara de la Generalitat. Miquel Jarque, Barcelona, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Quines són aquestes entitats i a quines primeres conclusions han arribat amb el departament?
Sí, mira, entre d'altres han participat a la reunió el Col·legi de Psicòlegs, el d'Educadors Socials, el de Treballadors Socials, la Federació d'Entitats que Treballen amb la Infància, i es dona per tancat, d'alguna manera, el procés de diagnòstic que ja s'havia començat mesos enrere dels problemes i necessitats de la DGAIA, i es comencen a marcar línies d'actuació. Línies que passen, com ha avançat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, per prioritzar l'atenció del menor en el seu propi entorn familiar.
Els punts a millorar són les transformacions necessàries per tal de que puguem fer una atenció als infants que sigui de més qualitat i que permeti, d'alguna manera, recuperar els projectes de vida. Hem parlat molt de l'atenció centrada en la persona, i això passa perquè els infants, en la mesura del possible, puguin mantenir-se en les seves llars, si és possible.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha assenyalat que la reforma de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència serà una metamorfosi, ha dit literalment, i serà integral, i assenyala, ha volgut assenyalar algunes de les disfuncions que ja s'han percebut.
Hi ha dificultats en la gestió, hi ha manca de recursos, hi ha protocols que de vegades no funcionen. És veritat que la realitat social de Catalunya ha canviat molt, no només la població ha augmentat molt, també ha augmentat la complexitat de la població en molts aspectes, i també doncs, tenim xarxes i un submón que s'ha sofisticat.
Mesures de la reforma integral de la DGAIA que es coneixeran, es donaran a conèixer aquest mateix mes de març. Recordem que queda pendent també una compareixença de la consellera al Parlament, encara sense data.
Gràcies, Miquel. Bon dia.
Molt bon dia.
Els embassaments de les conques internes ja freguen el 80% de la seva capacitat, un nivell que no assolien des de fa gairebé 4 anys, Montse Poblet.
Els embassaments de les conques internes no han parat de pujar des de principis de març i avui ja se situen al 79%, un nivell que no vèiem des de l'agost del 2021. En 2 mesos i mig han pujat 48 punts, recuperant la normalitat que no hem tingut en tot aquest temps de sequera. De fet, ara fa just unes setmanes van acabar les restriccions a tot Catalunya, amb l'única excepció dels municipis que depenen de Riudecanyes, que estan en prealerta. Ara mateix, els pantans que tenim més plens són la Baells, amb un 98% de reserves, Foix, que està al 99%, i Susqueda, que ja arriba al 80%. El pantà de Sau està al 69% de la seva capacitat i Darnius-Boadella al 75%. En aquest context, avui ha entrat en funcionament el nou dipòsit d'aigua Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental. Fins ara, el municipi depenia bàsicament d'aigües superficials de la Tordera i amb aquesta nova infraestructura es garanteix el subministre si tornem a tenir falta de pluges i també la qualitat de l'aigua que hi arribarà. El nou dipòsit dels Bruguers de 4.000 metres cúbics s'omplirà amb aigua provinent de la canonada que uneix la dessalinitzadora de la Tordera amb la planta potabilitzadora de Cardedeu i que passa molt a prop del municipi.
Doncs què passa quan plou més? Que probablement ho sabeu, hi ha més mosquits. De fet, fa mesos que els serveis preventius que combaten els mosquits estan ja actuant, sobretot als llocs inundables, per evitar que aquest estiu hi hagi grans plagues d'aquests molestos insectes. Tot i això, els especialistes adverteixen que si continuen les pluges persistents aquest estiu, doncs sí, n'hi podria haver més que d'altres. Oi, David Àngela?
Sí, bon dia, Marta. Tot i que des del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat estan fent tractaments a les zones inundables per eliminar-ne les larves, les grans quantitats d'aigua i un previsible augment de les temperatures afavoririen la reproducció d'aquests insectes. Carles Aranda, el director d'aquest servei, assegura que les zones sensibles ja s'hi està treballant.
I enguany també hem tingut una important quantitat de zones inundables que han produït mosquits. Però en les zones on es fa control de mosquits, on hi ha serveis de control de mosquits, com són els aiguamolls, el delta de l'Ebre i el delta del Llobregat, o la comarca del Baix Llobregat, davant d'això el que fem és tractaments. Per tant, la quantitat de mosquits que podien haver sortit podria haver estat molt més gran. Si és menor és perquè es fan tractaments.
Aranda també pronostica que el mosquit tigre acabarà establint-se a gairebé tot Catalunya.
Primer, als municipis més costaners i al voltant de l'àrea metropolitana, perquè la primera detecció va ser al municipi de Sant Cugat. I ara, actualment, doncs, a Girona, Barcelona i Tarragona està pràcticament a tot arreu. I a Lleida hi ha alguns municipis, sobretot els de més cap a la muntanya, que encara no han estat, diguem-ne, envaïts. Però tard o d'hora arribarà a pràcticament tot arreu, potser exceptuant aquells municipis que siguin de clima molt més fred.
Carles Aranda recorda les mesures bàsiques que a nivell domèstic es poden prendre per evitar la proliferació dels mosquits.
Hem d'eliminar tots aquells recipients que mantinguin aigua. No podem tenir plats sota testos amb aigua, ni recipients que pel que sigui els hi posem aigua, ni bidons per recollir aigua de pluja. Tots aquests objectes de petites dimensions que nosaltres tinguem amb aigua durant més d'una setmana, entre primavera i estiu, tots aquests produiran mosquit comú i mosquit tigre, i els primers que ens picaran seran a nosaltres.
Els serveis de prevenció de mosquits ens recomanen l'ús de repel·lents i a casa fer servir mosquiteres per evitar-ne les picades.
Per primera vegada a tot l'estat, una fiscal escolta la denúncia d'una víctima de tortures franquistes. La independentista Blanca Serra, de 82 anys, ha ratificat aquest matí la denúncia per lesa humanitat. L'associació Pro Drets Humans i Vídia i Òmnium Cultural, que li donen suport, han explicat que la denúncia descriu quatre episodis de detencions i tortures de que van ser objecte Blanca Serra i la seva germana Eva, ja morta, a la comissaria de la policia espanyola de la Via Laietana entre els anys 1977 i el 1982. Anem a la Ciutat de la Justícia. Maria Núria Revella, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs molt més puntual que la justícia, Blanca Serra, que ha d'ajudar-se amb un caminador, ha arribat abans de les 9 del matí al complex judicial. Davant dels nombrosos mitjans de comunicació s'ha declarat independentista i ha dit refiar-se molt poc d'una justícia que no està en una Catalunya independent. El futur de la comissaria de la Via Laietana, però, el té molt clar.
És intolerable que es pensi que puguem compartir torturadors i torturats allà un pis per un i l'altre pis pels altres. No pot ser.
Anaïs Franquesa, directora d'Irídia, concreta que el delicte de lesa humanitat no prescriu i subratlla que el reconeixement d'aquestes víctimes arriba tard.
Tard, arriba molt, molt tard. Moltes de les persones que van ser represaliades ja no són avui aquí, com efectivament Eva Serra.
Per Xavier Antic, president d'Òmnium Cultural, avui és un dia històric.
És realment un dia històric després de dues intentones molt serioses en els darrers anys que han quedat bloquejades pels tribunals i que amb aquesta i amb aquesta nova iniciativa creiem que hi havia una esquerda per portar aquests crims.
Mig centenar de persones han fet costat Blanca Serra amb pancartes on es llegia justícia, acompanyades de nombroses estelades.
Maria Núria, i una altra qüestió que ens interessa. Un home d'origen irlandès ha acceptat una condemna de 10 anys de presó per haver matat l'home que li llogava una habitació al carrer Casanova de Barcelona el 2022. L'acusat assegura que la mort va ser accidental, però admet que va esquarterar la víctima perquè no sabia com desfer-se del cos. I finalment no s'ha fet el judici, doncs.
No, i segons han indicat fonts de la seva defensa, aquesta emissora no ha volgut aquest home, l'acusat, córrer el risc d'explicar davant d'un tribunal popular que es va bloquejar i en lloc d'avisar la policia va esquarterar el cos per tal de posar-lo en una maleta i llançar-lo a un contenidor. L'home, natural de Belfast, a Irlanda, té una síndrome d'estrès posttraumàtica perquè el va ferir a la cama l'exèrcit britànic. Quan van passar els fets era el primer dia que havia rellogat l'habitació, ja que abans vivia a Sitges i llavors s'havia traslladat a la capital catalana. Segons la seva versió, l'amo del pis, en plena nit, se li va posar al llit, fet que va desencadenar una baralla i la víctima va caure a terra i es va desnucar amb la tauleta de nit. Inicialment, la fiscalia li demanava 12 anys i 3 mesos de presó, però el pacte i l'atenuant d'alteració mental han servit per rebaixar-li la pena per homicidi al mínim 10 anys i un dia i a la de profanació de cadàver a 3 mesos. Segons han indicat fonts de la defensa, ja porta 2 anys i mig en presó preventiva i està fent un curs de CrossFit.
És un quart i un minut de dues. A aquesta hora mirem com tenim la circulació i el transport públic arreu del país. Celia Quintana, bon dia.
Bon dia. Doncs Marta, si sortiu ara a la carretera us trobareu aturades a la P7 a l'Ametlla de Mar, sentit l'Ampolla per obres, també la mateixa P7 a Sant Celoni, sentit sud, aquí hi ha un camió variat que talla carril, la Ronda Litoral amb cua compacta de Zona Franca Montjuïc sentit Besòs per un accident, si treballa, i també de Poblenou a la Barceloneta per intensitat, sentit Llobregat, i a més aquest matí hem de sumar una nova víctima mortal a la carretera. Ha estat un turisme que ha sortit de la via a la P7 a Mas d'en Verge al Montsià i el conductor ha resultat mort. El turisme ha col·lidit amb una tanca i ha volcat. Amb aquesta víctima ja són 56 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. I pel que fa al transport públic, doncs, si heu d'agafar un tren, encara n'hi ha de convois fora d'horari a les línies R14, R15 i R16, tot i que ja s'ha pogut recuperar la circulació ferroviària entre Tarragona i Cambrils. Ha estat aturada una estona curta, un quart d'hora aproximadament, per falta de subministrament elèctric i retards de més de 15 minuts a la línia R2 sud de Rodalies, després que ha quedat resolta la incidència que afectava les instal·lacions entre Sitges i Garraf.
Gràcies, Cèlia. Afegirem que el Departament de Territori ha posat avui en servei un nou tram del 2+1 a la carretera C35 entre Sant Celoni, el Vallès Oriental i Riells i Viabrea a la Selva. Aquesta actuació forma part del programa que el govern està desplegant a la xarxa viària, que és de la seva titularitat, per reduir la sinistralitat en xocs frontals. Les carreteres 2+1 són vies d'una calçada, amb un separador físic entre els dos sentits de circulació i un carril central que s'alterna en un sentit o altre. Després de l'entrada en servei d'avui, només queda pendent l'estesa de l'última capa de paviment i la senyalització horitzontal definitiva. I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores i per on arriben aquestes pluges, que algunes poden ser fortes. Francesc Mauri.
La tarda ens portarà inestabilitat, sobretot a l'oest de Catalunya, és a dir, comarques de l'interior de l'Ebre, les més interiors del Camp de Tarragona, Pla de Lleida i també Pirineu i Prepirineu Occidental, els ruixats i tempestes, sense descartar-los a d'altres punts interiors, poden ser presents, però sempre amb irregularitat, localment amb forta intensitat i amb possibilitat de calamar-se o pedra. Tot i això, no s'espera que la calor afluixi en el conjunt de Catalunya, tret d'alguns d'aquests indrets afectats per ruixats i tempestes. De cara a demà baixarà la temperatura a la meitat nord de Catalunya, sobretot al sud no gaire, ni a ponent. L'ambient càlid s'imposarà amb domini del sol i a la meitat nord hi haurà intervals de núvols i fins i tot alguna precipitació dèbil a tocar del Pirineu Pirineu i també durant la tarda al nord-est.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El sector de la fruita preveu que aquest estiu faltin préssecs i nectarines per cobrir la demanda a tota Europa. Serà això sí, en moments puntuals, ja que la producció baixarà arreu a causa dels fenòmens meteorològics. A Catalunya, però, es preveu que la davallada no superi el 2%. Anem a Lleida. En Noelia Casellas, la producció catalana de fruita de pinyol superarà els 376 milions de quilos.
Bon dia, Marta. Sí, gairebé un 95% d'aquesta fruita es produeix a les comarques de Lleida. Tant a nivell català com lleidatà, la producció baixa lleugerament respecte de l'any passat, però puja un 5% si ens fixem a la mitjana dels últims 5 anys. Molt marcada també per gelades i sequeres. Tot i això, es preveu cobrir els compromisos dels productors catalans. Manel Simón és el director de Frucat.
Davant de la incertesa que s'han produït, sobretot en el darrer mes, per si Catalunya estaria en el mercat, per si podria subministrar als nostres clients, sí, Catalunya està. A Catalunya se la pot esperar, perquè hi serem.
A nivell europeu també ha començat la campanya amb moltes incidències i això es notarà.
Una campanya marcada per la falta de producte a tota Europa. Més curta de l'habitual, amb menys producció, i ara, de moment, en l'inici de campanya, el que estem veient en Albercoc, per exemple, és que no s'és capaç d'atendre tota la demanda.
El factor positiu per als pagesos és que tot plegat hauria de fer pujar el preu que cobren per la fruita.
I després de les 7 calamarsades que portem aquesta primavera, i esperem que aquesta tarda no n'hi afegim cap més, l'objectiu, Noelia, és incrementar les finques cobertes per xarxes antipedra.
Sí, una solució efectiva, però molt cara, uns 25.000 euros per hectàrea, que costa d'implantar en un sector molt envellit. El Frucat assegura que treballa amb el Departament d'Agricultura per aconseguir ajudes que permetin cobrir la meitat de les plantacions en un termini de 10 anys. I sobre la falta de mà d'obra, aquest any s'engega un pla pilot amb Gàmbia per portar un centenar de treballadors contractats en origen, que vindran al juny i tornaran al seu país a l'octubre.
És un quart i mig de dues. Avui s'ha obert la convocatòria del Bo Lloguer Jove, una ajuda perquè persones de fins a 35 anys puguin pagar la renda d'un habitatge. Són 250 euros mensuals durant 2 anys si es compleixen, això sí, un seguit de requisits, Jordi Canal.
Sí, a banda de l'edat, els sol·licitants han d'estar empadronats a l'habitatge pel qual demanen l'ajuda. Figura el contracte disposar d'ingressos regulars, però que no superin els 25.200 euros anuals. També hi ha un límit pel preu del contracte de lloguer depenent de la zona. Les ajudes es concedeixen per ordre d'arribada, fins a esgotar els 38 milions d'euros que s'hi destinen. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, les troba prou un pedaç.
Són, al cap i a la fi, transferències de diners públics a les butxaques dels rendistes. I en comptes de donar diners per pagar uns lloguers desorbitats, el que caldria és abaixar dràsticament els preus. A més, es fa amb un model molt grotesc, que es queda l'ajuda el primer que arriba, el primer que es connecta a la plataforma, com si estiguessis intentant aconseguir entrades per un concert. Per tant, és una mesura mal orientada, mal dissenyada, per tal de no encarar de veritat el conflicte.
Les sol·licituds d'aquest Bo Lloguer Jove es poden fer electrònicament o presencialment a l'Agència d'Habitatge o a les oficines municipals d'habitatge, però recomana la via telemàtica. El termini per fer-les acabarà divendres a les 2 del migdia.
Gràcies. Doncs ara, a aquesta hora, la 1 del migdia i 23 minuts, el president comença a presentar aquest pla estrella de la seva legislatura, el pla de barris. Vilanova i la Geltrú, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia, doncs així és, Marta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que presenta, com deies, aquesta hora davant del món municipal de desenes d'alcaldes i també dels presidents i presidentes de les 4 diputacions de Catalunya. El Pla de Barris és un dels projectes estrella de la seva legislatura, de fil roig maragallista, que va néixer amb el primer tripartit, va continuar amb el de Montilla, i ara Salvador Illa el reactiva amb l'objectiu de regenerar i revertir les zones amb més dèficit al país. L'escoltem en directe.
S'acollim en futures convocatòries. Moltes gràcies per acollir un cop més alcalde. Consellera, bon dia. Alcaldes i alcaldesses, especialment el president de la Federació de Municipis de Catalunya i l'alcalde de Rialp, vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis, president de la Diputació de Barcelona i president de la Diputació de Girona, moltes gràcies per ser aquí. Un món municipal, són els alcaldes i alcaldesses, els municipis també són les diputacions, agraeixo molt la vostra presència, i els consells comarcals, també em consta que hi ha diferents presidents i presidentes de consells comarcals. Vull també agrair la presència de diputats i diputades al Parlament de Catalunya, gràcies per ser-hi, i del comissionat per la, de barris, per les polítiques de barris i vives, el Carles Martí, que és el que des de la Conselleria de Territori ha impulsat el que presentem avui. Mirin, el que nosaltres pretenem des del Govern de Catalunya desplegar la nostra acció de govern és generar prosperitat compartida. Que hi hagi prosperitat, que el país funcioni, se n'està generant a Catalunya, però aquesta prosperitat arribi territorialment i socialment arreu. I això es fa amb polítiques públiques que siguin transformadores. Que siguin transformadores. I una política pública doncs, parteix d'una idea, s'inspira en uns valors, valors de servei públic, amb una visió de la societat, i parteix d'una idea, d'una visió, que s'ha de concretar en uns pressupostos, en uns terminis, en uns recursos, en unes condicions per poder-hi accedir, que s'ha d'executar, portar a la pràctica i que s'ha, com també s'ha dit en alguna intervenció, s'ha d'avaluar posteriorment si volem fer les coses ben fetes per veure com anar. No? Si les polítiques públiques, totes tenen aquestes fases que he dit, si les polítiques públiques parteixen de consensos amplis de la societat i de les formacions polítiques, en aquest cas, si és una política de generalitat, doncs, del Parlament de Catalunya, i a més s'executen amb una actitud no de confrontació, tant de moda avui va confrontació, no? Sinó amb una actitud de col·laboració, doncs tenen més èxit. Això també és una cosa ben constatada. Si són consensuades i si són amb un èxit, es desenvolupen, s'executen de forma col·laborativa, tenen més èxit. No? Un cas que va d'una política pública transformadora, feta amb consens ampli, feta amb una actitud de col·laboració i que ja ha passat per aquestes fases que us he dit abans, a partir d'una idea, es va concretar amb una primera proposta, s'ha executat en bona part i s'ha avaluat, és la llei de barris. La llei de barris del govern Maragall, continuada pel govern Montilla, amb 7 convocatòries, que es va desplegar des del 2004 fins al 2010. No? En què consisteix aquesta política? Bueno, en posar-se d'acord Ajuntaments i Generalitat de Catalunya. I en dir, hi ha zones de les nostres ciutats, de les nostres vives, hi ha barris, hi ha vives, hi ha indrets, que si no fem, si no ens posem d'acord i fem una acció integral, focalitzada en el temps i concentrem recursos, no que jo faci avui els carrers i tu d'aquí 3 anys facis l'escola, no que jo faci avui l'enllumenat i tu d'aquí 4 anys facis un nou centre, sinó que ens posem d'acord i ho fem de cop, amb un impacte potent en el temps, de forma col·laborada i pensant conjuntament com ho fem, no ens en sortim. Perquè són zones, doncs, són parts antigues d'una ciutat, que requereixen d'un esforç de rehabilitació important, que escapa moltes vegades al pressupost d'una única administració, bé sigui de la municipal, bé sigui del govern de Catalunya, o fins i tot si es compta amb ajut de les diputacions, és a dir, que requereixen un pla de xoc, un pla especial, una acció integral. No? Això és el fonament teòric de la llei de barris. No? I a més, diu, no només per fer carrers i fer equipament, sinó anem a fer una actuació en 3 àmbits que s'han comentat també en intervencions prèvies. Primer, un àmbit urbanístic, un àmbit d'ordenació física de l'espai, amb un àmbit ambiental molt rellevant avui. Jo crec que aquestes convocatòries posen molt accent en això, com ens adaptem a una realitat que ja la tenim aquí de canvi climàtic, i en un àmbit també social. Com també fem una acció d'acompanyament social per assegurar que hi ha tots tres vectors, urbanístic, el medi ambiental i el social, conflueixen en el temps, de forma concentrada, col·laborant tots per transformar aquesta realitat d'aquests llocs que requereixen d'una atenció especial. Qui porta la veu cantant aquí? Els ajuntaments. Per això és tan important avui que hi hagi tingut protagonisme al món municipal i que hi hagi en l'auditori tants alcaldes i alcaldesses. Per què porten la veu cantant els ajuntaments? Perquè són els que millor coneixen la realitat. Primer, són els que millor coneixen on s'ha d'actuar, on és prioritari actuar, i segon, són els que millor coneixen què s'ha de fer i com s'ha de fer. Què fa el govern de Catalunya? Posar-hi recursos i acompanyar. Les diputacions, els consells comarcals, però els que porten la veu cantant aquí, els que diuen s'ha de fer això i s'ha de fer en aquest moment i en aquí, són els ajuntaments. Per això, insisteixo, és tan rellevant. No? Pel govern de Catalunya, aquesta política és una política, totes són rellevants, però aquesta és molt rellevant. Molt rellevant. Per això, des de que tinc honor de ser president de la Generalitat i vaig donar compte de com constituir el govern, vaig explicar que creem un comissionat especial per aquesta política. És el senyor Carles Martí, company Carles Martí. Per què? Perquè ens requereix d'algú que, dins l'àmbit de la Conselleria de Territori, tingui un accent només posat en desplegar aquesta política. Perquè sabem que les realitats de tots els governs són realitats complexes, van empenyent, i llavors vam dir, escolta, això no se'ns pot escapar ni en temps ni en forma, posem-hi algú que només es dediqui a això i que ens vagi empenyent i ens vagi recordant, hem de fer-ho, fa falta aquests recursos, i treballar a l'àmbit de la Conselleria de Territori i també molt en contacte directe amb Presidència i amb mi mateix. Per tant, diguem-ne, el fet que hi hagi un comissionat en aquesta política, voldria dir-vos-hi a vostès, no és casual, és un reflex de la importància capdalt que li donem des del govern de Catalunya. No? L'anterior pla de barris va tenir 7 convocatòries. La primera va ser el 2004, la segona va ser, o darrera va ser el 2010, va comptar amb una inversió global de 1.123 milions d'euros i l'avaluació que se n'ha fet des d'IVAUA, des de moltes altres agències d'avaluació, ha sigut una avaluació molt positiva. La més immediata, la més real, que fan els alcaldes i alcaldesses dels municipis que se'n van beneficiar. Quan passejo per Catalunya, no només com m'ha passat avui a Vilanova, sinó moltes ciutats i pobles, grans i petits i mitjans, em trobo que em diuen, això va ser la llei de barris. Mira, això va ser, mira, aquesta comissaria va ser com vam fer la llei de barris. Mira, aquest va tenir un impacte positiu. Enguany plantegem un programa que començarà el 2025, la primera convocatòria, ho diu la consellera, està treballant i en principi comptem en poder-la fer pública aquest mes de juliol per poder adjudicar la darrera part de l'any els primers projectes que puguin presentar a l'àmbit municipal. Té un horitzó temporal des del 2025 fins al 2029, 5 convocatòries, per tant, i una dotació pressupostària de 1.600 milions d'euros. 1.000 milions d'euros a càrrec del govern de Catalunya, 200 euros per convocatòria, i la resta de cofinançament que vindrà del món municipal en funció del projecte, en funció dels diferents tamanys de municipis, doncs, i el que es requereixi, doncs jo no la copio. Per tant,
doncs aquesta és la dotació del pla de barris que acaba d'explicar el president de la Generalitat, Salvador Illa. 1.600 milions d'euros per totes aquestes 5 convocatòries que començaran ja el juliol del 2025 i perquè els ajuntaments, que ha dit són els que porten la veu cantant en aquest pla de barris, decideixin on volen invertir aquests diners, puguin demanar les subvencions per fer diferents aspectes, per millorar diferents aspectes dels seus municipis, ja sigui de l'espai urbanístic, ja sigui relacionat amb el medi ambient o bé amb els serveis sociocomunitaris de cada demarcació. Diu el president Illa, des de Vilanova i la Geltrú, davant de diferents alcaldes del país, que el que pretén el seu govern és generar prosperitat compartida i que arribi arreu del territori, i per això és tan important donar i dotar d'aquests 1.600 milions d'euros aquest pla de barris, que de fet és un projecte hereu de l'època de Pasqual Maragall i que busca doncs revertir tots aquests dèficits estructurals que tenen molts dels municipis encara del país i poder millorar la vida de la ciutadania. Amb aquest anunci ens hem situat a 2:45.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els jutjats de Reus i Tarragona aconsegueixen reduir els judicis que s'ajornen per errors en les citacions de testimonis i d'acusats. S'ha fet amb un pla especial per millorar i fer un seguiment d'aquestes comunicacions, que ara es vol estendre a tots els jutjats de la demarcació. Amb tot, encara hi ha molts ajornaments provocats pels mateixos advocats per interessos processals, que es diuen. Anem a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Bon dia, Marta.
Aquest és un problema, Manel, que contribueix i molt al col·lapse judicial.
Sí, de fet, és una de les causes principals. Sovint és per errors en les citacions o per incompareixença de testimonis o acusats per falta de localització o simplement per oblits. Cada ajornament genera retards a la resta de casos en una mena d'espiral inacabable. Per revertir aquesta situació, a Tarragona, la coordinadora judicial, Maria Luengo, ha posat en marxa un sistema de verificació de citacions que ja ha donat fruits.
Determinar quines eren els bons usos que s'havien de fer, com s'havien de fer els recordatoris, amb quin temps s'havien de fer les citacions, com s'havia de fer el seguiment d'aquestes citacions amb una peça que li dèiem d'assenyalaments. Això ha tingut molt bon resultat i l'evidència és que en el mes de d'abril, els jutjats de Reus i Tarragona han tingut una enorme davallada de suspensions.
Però l'ajornament dels judicis no només es produeix per qüestions administratives. Sovint els mateixos investigats o els seus advocats ho fan servir com una estratègia processal, segons explica el degà de Tarragona, David Rocamora.
La demora en un procediment és un factor que intervé, com altres factors, en el plantejament de l'estratègia. I hi ha vegades que hi ha advocats que, quan es dona una suspensió en una causa complexa, la veritat, en funció de la càrrega probatòria i incriminatòria que hagi contra el seu client, una suspensió és un actiu a favor de l'advocat, perquè podrà tenir un atenuant quan el pronòstic de culpabilitat és elevat.
Des del torn d'ofici, l'advocat Àlex León demana més mitjans per evitar aquestes situacions i reduir els temps entre els fets que es jutgen i l'assenyalament d'aquestes vistes.
Jo crec que sí que hi ha aquí un problema de mitjans. És a dir, al penal 2 ara mateix estan assenyalant dades de judici d'aquí 2 anys. Això sí que crec que és preocupant, 2 anys vista. I no sé, amb les reformes noves que volem fer, no sé si tindrem més o menys mitjans.
I Manel, de fet, aquesta situació acaba sent molt injusta per totes les parts.
Efectivament, és el que ens explicava en aquesta entrevista el degà David Rocamora.
És un problema d'ineficiència. Quan estàs jutjant amb una persona que, des de que va executar la conducta punible, han passat 4, 5, 6, 7 anys, pot ser que la seva situació hagi canviat i que el càstig punitiu que es proposi, doncs en aquell momentet, no sé si sigui el més idoni. Per no parlar, una víctima que està esperant durant 3, 4, 5, 6, 7 anys que hi hagi una sentència ressarcitòria.
Però sembla que tot això a poc està canviant.
Jo el que sí que estic veient en els darrers temps és jutges resolts a practicar judicis en absència. No ha venido, está citado. Para adentro, hacemos el juicio. Jutges que sancionen a testimonis per no venir, imposen multes, que abans no passava.
Ara, en el pla administratiu, el pròxim pas és aplicar un sistema similar als recordatoris automàtics de les cites de salut, per exemple, que es fan via SMS, de forma recurrent, sobretot els dies previs a l'acte.
Els pressupostos participatius de Barcelona incorporen per primera vegada les propostes d'infants d'entre 8 i 13 anys. Es tracta de 3 projectes que preveuen transformar el pati de l'Escola Barcelona i el de l'Escola Ferran i Clua i millorar també l'entorn de 10 centres a Sarrià, Sant Gervàs i Laura Hurtado.
En aquesta segona edició dels pressupostos participatius, la ciutadania ha escollit un total de 76 projectes. Unes 90.000 persones han pres part del procés, gairebé un 28% més respecte a l'any 2021. Lluís Rabell, regidor d'Educació, Pla de Barris, Persones Grans i Participació.
La ciutadania va acostumant-se a la dinàmica dels processos participatius i cada cop més entitats, AFES, centres culturals, centres esportius, associacions de veïns es mobilitzen, fan campanya pels seus projectes, pels projectes que defensen.
Entre els projectes escollits destaca la participació d'infants en el procés de priorització de 3 iniciatives.
Han pogut participar en el procés de priorització dels projectes infants de 8 a 13 anys a través d'àgores, una a cada districte, on han participat doncs uns 700, gairebé 800 infants, que han prioritzat projectes com transformem el pati de l'Escola Barcelona, les Corts, millorem l'entorn de 10 centres educatius a Sarrià Sant Gervasi, o millorar el pati de Ferran i Clua a Sant Andreu.
A partir d'ara es constituiran les comissions de seguiment en els 10 districtes de la ciutat i es convocaran els promotors dels projectes guanyadors. Les propostes vinculades a la infància també comptaran amb la participació dels nens i nenes durant el procés d'execució.
El cas de les pràctiques irregulars que es van destapar fa un any a l'Institut de Formació Professional més gran de les Terres de l'Ebre ha acabat amb la suspensió de sou i feina durant mig any de l'aleshores director i de la secretària del centre. A més, una auditoria d'educació ha detectat irregularitats en el funcionament intern de l'Institut. Jordi Barranca, Tortosa, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Unes sancions, però, que poden anar més?
Sí, correcte. Anem a pams. Com bé dius, la suspensió de sou i feina és derivat d'aquests expedients sancionadors greus que els va obrir el departament. A banda, la Inspecció de Treball ha confirmat les denúncies que es van fer quan va esclatar el cas, recordem-ho, fa més d'un any. En aquest sentit, a dia d'avui hi ha una multa a l'Institut per 4 d'aquests casos detectats de 50.000 euros. Però només des del 2021 se n'han quantificat 18. Pere Timoner és el responsable d'ensenyament del sindicat CGT aquí a les Terres de l'Ebre.
Els 50.000 euros de sanció que va posar a l'Institut de l'Ebre, en realitat al departament, aquests venien de 4 alumnes. Però clar, és que ara sabem que hi ha 14 més. Si per 4 4 alumnes la sanció ascendia a 50.000 euros, és de suposar que ara que són 18 en lloc de 4 alumnes, aquesta sanció augmentarà.
Globalment, la valoració que també en fan fonts properes al cas és positiva, totes les parts consultades, però reclamen que hi hagi més assumpcions de responsabilitats. Recordem que les irregularitats consistien bàsicament en pràctiques al mateix centre, cosa que està prohibit. En d'altres, els estudiants no sabien quina era l'empresa on se suposava que estaven contractats, no havien signat cap tipus de document, ni hi havia cap conveni de pràctiques en vigor, entre d'altres casuístiques. En paral·lel a tot això, el departament també va encarregar una auditoria que ha detectat irregularitats a dins del centre, com ara fraccionament de contractes. En aquest sentit, fons d'educació han assegurat als sindicats que, si cal, demanaran responsabilitats patrimonials als implicats en el cas.
Avui fa 50 anys que el Ministeri d'Agricultura va aprovar la creació de la denominació d'origen Empordà, aplega una cinquantena de cellers i després de la sequera de les últimes campanyes es fixa el repte per aquest 2025 de recuperar una producció de 6 milions d'ampolles de vi. Fèlix Martín, un repte de producció que no és l'únic.
Hola, bon dia. No, no és l'únic. El principal és acabar de consolidar la d'Empordà com una marca de vins de qualitat i que això, de retruc, els porti a consolidar la seva presència en la carta de restaurants de fora de les comarques de Girona, sobretot a Barcelona. I està d'acord la presidenta de la DEO, Carme Casacuberta.
Sí, ens falta una miqueta més. I aquests últims 10 anys, sobretot, han sigut poder començar a donar a conèixer la nostra notorietat, amb les nostres varietats, doncs, poder-nos posar en el mapa. Un passet més vol dir acabar d'arribar a dalt i mostrar que aquesta qualitat està allà i que tothom la reconegui. Jo crec que hem fet una bona feina.
Uns vins de l'Empordà que preserven les característiques de vinyes centenàries a partir de dues varietats de raïm autòctones, la Garnatxa i la Carinyena.
Tenim més d'un terç de vinya vella. Vull dir, això vol dir que estem conservant un patrimoni i un llegat. Parlem d'aquestes Garnatxes i Carinyenes amb els tres colors, en blanc, en rosat i en negre. I això és una característica única, que ha sigut una mutació del nostre territori, que són vinyes centenàries, vol dir que ho tenim aquí des de fa molts anys, i l'aposta ha sigut per recuperar les minoritàries.
Amb la sequera, la producció de vins de la DEO ha baixat els últims anys un 35%. Els cellers de l'Alt i el Baix Empordà preveuen per aquesta campanya, com deies, produir uns 6 milions i mig d'ampolles de vi.
A Carme Casacuberta és la presidenta de la DEO des de fa 2 anys, però, Fèlix, la presència femenina no ha estat ni és majoritària.
No, no ho és. Ho sap prou bé una històrica dels cellers catalans i gran experta en els vins del país. És Anna Maria Oliveda, té 83 anys. Quan es va crear la DEO Empordà, ajudava el seu pare, el celler Oliveda, al poble de Capmany, i va ser la primera dona a formar part de la Junta del Consell Regulador. Explica pel Catalunya al Dia que fins que es va aconseguir aquesta denominació d'origen, ara fa 50 anys, es va haver de pedalar i molt.
Els vins de l'Empordà teníem una fama que deien que era un vi pobret i alegret. Eren vins a doll, no eren vins embotellats. Llavors, l'any 75, quan es va entrar la DEO Empordà, l'any 78 ja van sortir les Criances i els Reserves.
Criances i Reserves, vins, per tant, de més qualitat, però que en la seva majoria continuen sense aparèixer a les cartes dels restaurants de Barcelona.
Sí, Barcelona a mi em fa pena, perquè diu que és la regió d'Espanya que gasta més vi de la Rioja. Però nosaltres estem molt ben considerats en l'exportació, que això també ens interessa moltíssim.
Ens desplacem de Capmany fins a Cantallops. El celler Masia Serra ja porten 3 generacions fent vi. L'enòleg Simó Serra, també jubilat, té molt clar que el vi de l'Empordà pot competir en qualitat amb qualsevol altre.
A vegades diu, nostre, els vins d'abans no volien res, ara són més bons. Amb això jo no hi estic d'acord. El que sí que tenim és molta més quantitat de vi per triar, no? Però de vins només hi ha 2 classes, de bons i de millors.
Vins bons o millors, ell ho té molt clar. I veu difícil que els petits cellers de l'Empordà s'apuntin a la moda del vi sense alcohol. Serra ho resumeix en una dita.
Que el borratxo no és el vi, és el que s'emborratxa, és el que el pren.
La celebració dels 50 anys ha arrencat aquest cap de setmana amb diferents actes en llocs emblemàtics, per exemple, Empúries. Tot recordant que van ser els grecs els que van portar les primeres vinyes a l'Empordà fa 2.500 anys.
Arriba a Girona el projecte pioner que permet que malalts que es troben al final de la seva vida puguin rebre la visita del seu gos al centre sanitari. El projecte l'impulsen a l'Hospital Santa Caterina de Salt, el gironès, en col·laboració amb el Col·legi de Veterinaris. Anem-hi. Núria Paraire, tu has vist que millora el benestar emocional dels pacients, oi?
Bon dia, Marta. Doncs sí, pot reduir l'ansietat, millorar l'estat d'ànim i fins i tot afavorir la recuperació en el cas dels pacients amb pronòstic incert i en cas d'estar en l'etapa final de la vida, permet als pacients acomiadar-se de la seva mascota. El projecte es diu Ospigós i pretén fer més humana l'assistència. I avui ha estat el Rafael, un dels pacients que porta 3 mesos ingressat amb pronòstic incert, qui ha rebut la visita de la seva gossa, la Perla. Ha estat el seu fill qui li ha portat. El fill, el Marc Ortiz, ens ha explicat com ha anat.
Com que la Perla a casa no puja al llit, doncs clar, li ha costat aquí el seu moment que pujava i baixava de seguida per aquest motiu. Però clar, l'ha llepat, li ha fet petons, etc, etc, que tant per una part com l'altra han estat contents tots dos.
Per tal que els gossos puguin entrar al centre sanitari, hi ha un protocol molt estricte que en tot moment garanteix la seguretat tant dels pacients com dels professionals com dels propis animals. Els gossos han d'estar vacunats i en bon estat general d'acord amb el que es diu a la guia veterinària per a la visita de gossos en entorns sanitaris. Ho explica el president del Col·legi de Veterinaris de Girona, Ramon Sadó.
La visita sanitària vol dir això, que les vacunes estiguin bé, que estigui desparasitat, la desparasitació estigui en el moment que ha d'estar, a més que estigui registrat l'animal, que legalment estigui xipat i identificat.
L'acompanyant que porta l'animal a l'hospital haurà de signar un compromís de bones pràctiques i de responsabilitat, i tant ell com el gos els dona un document identificatiu per a l'accés. La idea va sorgir amb la pandèmia, quan les infermeres van assistir un pacient que trobava a faltar la seva gossa i que va morir sense arribar a veure-la mai més.
Gràcies, Núria. I ara escoltareu aquests dos testimonis, la Dolors i la Cati.
Com et puc ajudar? Voldria parlar amb algun participant d'aquest projecte.
Una és una dona gran de la Seu d'Urgell i l'altra la veu d'una assistenta virtual creada per un estudiant de la Seu d'Urgell. La Dolors és una de la 20ena de persones que participen fins avui en la segona prova pilot d'aquest projecte. Joaquim Albalate, com està anant aquesta prova?
Hola, Marta, bon dia. Doncs fins ara força bé. Al llarg d'aquestes 2 setmanes de prova, la Cati ha rebut més de 1.000 peticions per part dels usuaris que l'estan fent servir. Ens ho explicava el seu creador, el Marcus Urban.
Hi ha participants que els costa una mica d'adaptar-s'hi. De fet, n'hi ha que no han fet servir mai cap mòbil. I en aquest sentit, un dispositiu com aquest els resulta una mica estrany. Però d'altres, que ja estaven una mica més acostumats, doncs l'han rebut bé i ja l'estan fent servir. M'estan trucant a través de la Cati, m'estan explicant com l'estan fent servir i em fa moltíssima il·lusió que em vagin comentant tot el que van fent amb ella.
La Cati va néixer com el treball de recerca de batxillerat del Marcus ara fa 3 anys quan es va fer la primera prova més reduïda. Ara 20ena de persones han pogut endur a casa una tauleta amb la Cati per poder-la fer servir en un entorn real i amb funcions millorades.
Tens de funcions noves com ara recordatoris de medicació i està molt més centralitzada en connectar la gent gran entre ella, que siguin amb la família, amb amics o amb altres participants també del pilot.
I tot plegat, esclar, en català. La idea original del Marcus era fer un assistent virtual que parlés com la seva padrina en la seva llengua. Fins ara, al mercat no hi ha cap assistent virtual que parli en català.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Al monestir de les Avellanes, a la comarca de la Noguera, avui s'han obert les 2 arquetes on hi ha les úniques restes que es conserven dels comtes d'Urgell, en concret. Armengol Desè, els seus pares i el seu germà, que van viure a finals del segle XIII. Les despulles, que ara s'estudiaran, es van quedar a la Noguera quan a principis del segle XX es van vendre els sepulcres que les contenien i que ara són al Museu Cloisters de Nova York. A les Avellanes hi tenim una unitat mòbil amb en Ramon Dalmau i l'Estela Bossoms. Estela, com ha anat l'operació? Si ha trobat el que esperaven?
Hola, Marta. Doncs podríem dir que d'entrada no hi ha hagut sorpreses. S'han muntat unes estructures per poder arribar a les arquetes penjades a banda i banda de l'altar de l'església i baixar-ne les caixes metàl·liques que contenen les restes. Un cop obertes, s'hi han trobat els ossos barrejats del que serien 4 individus que ara s'hauran de classificar per gènere i edat. En principi, un d'uns 60 anys i 3 al voltant dels 30. Estudis posteriors han de permetre obtenir més informació sobre aquests nobles, comtes d'Urgell de la nissaga de la Casa de Cabrera, originària de la zona del Montseny. Ho explica l'antropòloga del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Núria Armentano.
Si en aquesta primera fase que farem al llarg d'aquesta setmana aquí al mateix monestir veiem que les restes podrien ser compatibles amb les d'aquests comtes, podem intentar planificar de fer estudis genètics per veure el parentiu, per veure si realment són germans, si realment són fills de... Després, si veiem patologia associada, podem intentar relacionar amb alguna de la gesta que sabem d'aquests personatges.
Aquesta operació, Estela, s'emmarca en el procés per instal·lar còpies dels 4 sepulcres originals a l'església del monestir.
Sí, d'on van sortir el 1906. El panteó dinàstic va anar per a Nova York, però les despulles es van traslladar a l'església de Vilanova de la Sal fins que el 1967 es van retornar les avellanes dipositades a les arquetes que avui s'han obert. La intenció és que les restes, un cop estudiades, es conservin a les reproduccions dels sepulcres. De moment, ja n'hi ha una, la del vescomte d'Àger, Albert II, germà del comte d'Urgell, Armengol Desè. Aquesta tardor es preveu instal·lar-hi la segona, el sepulcre doble dels pares, Albert I i Cecília de Foix.
I ara us expliquem una història d'amor i solidaritat. L'emblemàtica llibreria Sant Jordi, situada al carrer Ferran, al cor de Barcelona, s'ha salvat de ser l'última víctima de la gentrificació a la capital catalana. A finals de l'estiu es reobrirà i es transformarà en un espai polivalent on, a més de llibreria, també s'hi faran activitats culturals i hi haurà un petit espai de gastronomia. I tot perquè l'ha comprat una agència de viatges, Temps d'Oci, que no ha volgut que l'edifici desaparegués. Montse Camps, bon dia.
Bon dia, Marta.
Explica'ns com ha anat aquest procés, perquè la llibreria havia tancat.
Sí, aquest edifici històric del 1847, des de feia 41 anys, era una llibreria que portava Josep Morales, que va caure malalt i va morir el desembre passat. Paral·lelament va començar a augmentar el preu de lloguer fins a arribar a unes xifres inassumibles, com ens explicava la seva viuda, Cristina Riera.
El Josep ho va patir molt. Ho vas veient com es va modificant tota la personalitat del barri, com s'està envaint per màfies. Cal parlar clar i és així.
El contracte de la llibreria acabava al febrer, però amics i família es van mobilitzar per ajudar la Cristina i vendre l'estoc de llibres. Durant dies es van formar llargues cues.
Jo en aquell moment estava en ple procés de xoc, de dol. M'havia mort el Josep feia 3 dies, no? I sense donar-me en compte hi havia unes cues que no podíem entendre, no? Que van estar doncs, ocupant el carrer dia rere dia durant setmanes.
I en aquest moment, Montse, va arribar a la proposta de Rafa Serra, fundador de Temps d'Oci, per comprar i reconvertir la llibreria.
Sí, ja ho havia fet amb una altra llibreria, la Quera, que és la més antiga de Barcelona, i ara aposta per aquesta.
Aquesta setmana he parlat amb dos grups editorials que havien mirat el projecte i els dos al minut van dir que no, perquè no surten els números com a llibreria, no? Evidentment, nosaltres mai podrem substituir una persona com el Josep ni aquesta personalització tan impressionant d'aquesta llibreria, però sí mantenir aquest llegat i mantenir aquest patrimoni per la ciutat, no?
I diuen de broma que són com la Gàlia d'Astèrix i Obèlix resistint al setge dels romans.
I al final sóc com un Obèlix sense panxa, no? Perquè al final, perquè sóc el que m'he tirat a marmites. Si no tenim aquesta xarxa de microespais petits a Ciutat Vella, Ciutat Vella se'n va, no? Les grans empreses o els grans mecenatges no es fiquen amb aquestes coses tan petites, es fiquen amb les grosses, no?
La reobertura, doncs, a finals d'estiu.
El Museu de Lleida manté estable el nombre de visitants, tot i la marxa d'obres a l'Aragó amb els litigis de Sixena i l'Art de la Franja. Fins i tot després de l'entrada de la Guàrdia Civil al museu l'any 2017 per traslladar les peces al monestir de Sixena, l'equipament lleidatà va registrar un repunt de visitants com a mostra de la gent de suport a aquest museu. A Lleida, Pere Joan Álvarez, un museu que, tot i això, no ha tancat del tot la ferida per la marxa de totes aquelles obres a l'Aragó.
Així és, Marta. No només per la marxa de les peces, sinó especialment per la manera en què es va fer, sobretot en el cas del litigi de l'art de Sixena l'any 2017, amb la Guàrdia Civil entrant de matina del Museu de Lleida i enduent-se les obres per ordre judicial. A més, en un moment en què la Generalitat estava intervinguda per l'aplicació de l'article 155, en aquell moment van marxar 44 obres i anys després un centenar per l'altre litigi, el de l'art de la Franja. Tot plegat va obrir una ferida que encara continua oberta. Sentim la directora del museu, Clara Arbués, en declaracions a aquesta emissora.
La fugida d'obres cap a l'Aragó, no?, que va suposar el litigi de l'art de la Franja per una banda i de Sixena anteriorment, no?, va ser dolorós. És una ferida parcialment oberta, no?, que encara no l'hem tancat del tot, però evidentment al Museu de Lleida tenim unes col·leccions que van molt més enllà d'aquestes obres.
Cal dir que tot just després dels fets del 2017, amb la marxa de les obres cap al monestir de Sixena, hi va haver 2 anys amb un repunt de visitants que van voler mostrar així el seu suport amb el Museu de Lleida. Marga del Campo, tècnica de comunicació del Museu de Lleida.
Sí que vam notar un repunt de visitants després de tot el tema de Sixena. Crec que es va generar una gran empatia cap al museu, ja no només de la gent de Lleida, sinó també de tot el país. Però després d'això ja, òbviament, ens hem estabilitzat, hem pogut reprendre la nostra vida normal.
El Museu de Lleida es va inaugurar l'any 2007 i rep anualment uns 25.000 visitants.
Que Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara per als esports. Jornada de celebracions per partida doble ahir a Can Barça, amb els títols de Lliga aconseguits pels equips masculí i femení de futbol. I tots dos van rebre ahir els trofeus de campions. Au del Serra, bon dia.
Bon dia. L'equip masculí ho va celebrar a Montjuïc, tot i perdre abans amb el Villarreal, i el femení al Johan Cruyff, després de golejar l'Atlètic Club. A la Lliga masculina de primera, el Barça va perdre 2-3 contra el Villarreal en l'últim partit de la temporada a casa i també a Montjuïc. Hansi Flick, al final del partit, treia ferro aquesta ensopegada en una setmana on va recordar que també van jugar dijous i on han estat de celebracions pels tres títols aconseguits. L'alemany diu que ara vol centrar-se ja a pensar en el futur, a millorar encara més la pròxima temporada.
És una responsabilitat pels propers anys. No, és, ja ho hem fet aquest any i s'ha acabat. No, no, acabem de començar un viatge. I per mi és important que la temporada que ve millorem. Hem de millorar molts aspectes, però sé que tenim potencial. I, per descomptat, treballarem dur des del principi de la temporada.
Al final del partit, els blaugrana van rebre sobre la gespa de Montjuïc el títol que els acredita com a campions i ho van celebrar amb els aficionats. Demà, el president de la Generalitat, Salvador Illa, rebrà a Palau el primer equip masculí del Barça en un acte institucional de caràcter privat, segons ha confirmat fonts del club a Catalunya Informació.
I després de l'ensopegada d'ahir a Pamplona, l'Espanyol ha tornat aquest migdia a la feina per començar a preparar el transcendental partit del cap de setmana davant les Palmes, en què necessita guanyar per certificar la permanència.
I és que ahir els blanquiblaus van perdre el camp de l'Osasuna per 2-0 i aquest resultat, juntament amb el triomf del Leganés al camp de les Palmes per 0-1, fa que encara no tingui la permanència assegurada i s'ho hauran de jugar tot dissabte a caixa o faixa, precisament davant l'equip canari en una autèntica final. El migcampista Pol Lozano, però, només vol pensar en positiu.
Que bueno que al principi haguéssim firmat, no? Dependre de nosaltres mateixos, a casa nostra, amb la nostra afició, i jo crec que al final ens hem de prendre com toca i som conscients de que hem de guanyar i així ho farem.
Els blanquiblaus asseguraran la permanència si guanyen o bé si el Leganés empata o perd amb el Valladolid. L'última jornada de Lliga, per cert, ja té horaris definits. L'Espanyol Les Palmes serà dissabte 6:45 de la tarda. L'Atlètic Club Barça diumenge, l'endemà, a les 9 del vespre.
I per la seva banda, el Barça femení, després de celebrar ahir el títol de Lliga davant l'afició que va anar al Johan Cruyff, aquesta setmana canvia ja radicalment de xip.
I és que després de tancar la Lliga golejant l'Atlètic Club per 6-0, ara ja se centra en acabar de preparar la final de la Champions, aquest dissabte que ve, davant l'Arsenal a Lisboa. Durant la celebració d'ahir, el tècnic Pere Romeu va explicar a l'afició que volen repetir el pòquer de títols de la temporada passada.
Aquest equip ha arribat molt i molt bé per aquestes dues finals que ens queden. Ho donarem tot a Lisboa, ho donarem tot a Òscar, però segur que amb aquesta ambició que tenen totes elles seguirem donant energia per tu. Moltes gràcies. Visca el Barça, visca Catalunya i ens veiem tots a Lisboa.
A més, a la final de la Champions, el dia 7 de juny, també han de jugar la final de la Copa a Osca contra l'Atlètic de Madrid.
I encara en futbol, el Sabadell ja sap qui serà el seu rival a la segona i última ronda per pujar a Primera Federació.
I aquest serà l'UCAM Múrcia, després del sorteig que s'ha acabat fa uns minuts a Madrid, l'anada a Sabadell aquest cap de setmana que ve, la tornada a Múrcia l'altra setmana. Els vallesans han accedit a aquesta eliminatòria després de guanyar i el camp de l'Eibar B per 0-1. Finalment, el Sant Andreu va quedar eliminat al perdre per 1-2 amb el Rayo Majadahonda.
I aquest passat cap de setmana han començat els play-offs de quart de final de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins amb una gran sorpresa i un bon ensurt.
La sorpresa la va donar el Pons Lleida guanyant a domicili el Liceu 5-6. Edu Amat, tècnic lleidatà, no amaga la seva satisfacció.
Són partits que la gent disfruta, que queden a la memòria dels espectadors, evidentment dels jugadors i crec que del club, no? Crec que aquest equip enganxa, aquest equip té caràcter, aquest equip té una entrega que enganxa la gent i això es nota aconseguint fer aquests partits. Ara falta aconseguir aquest segon punt, que de ben segur que si l'aconseguim recordarem encara més el segon partit que aquest.
El partit de tornada del Lleida davant el Liceu a Lleida serà dissabte a les 6 i en cas de victòria dels lleidatans accedirien ja a les semifinals. L'ensurt se'l va novembre estant al Barça, que després d'una pròrroga que va acabar amb empat a 3, va superar els penals l'Alcoi al Palau Blaugrana, el primer partit del play-off. En els altres dos partits jugats, un dissabte, Reus 3, Noia 2, i ahir, Igualada 3, Calafell 0. Tota la resta de partits de tornada també s'han de jugar aquest dissabte que ve.
no t'ho pots perdre.
No marraco ve de cara. Les gegantes i els diables fem ballar tota la plaça.
Compte enrere per la 44a edició de l'Aplec del Cargol de Lleida. El tret de sortida el dona aquest vespre el pregó de la festa que farà el periodista Artur Peguera, el company dels esports de TV3. Una festa multitudinària que també celebra avui el lliurament de premis. I atenció, el Cargol Bové, que distingeix persones o entitats que potencien les terres de Ponent, se l'endú al Club Força Lleida de bàsquet. Per contra, el Cargol Llimac, que assenyala els que les perjudiquen, és per Renfe. Fins demà a la una. Adéu-siau. Lleida sencera cantant.